www.catalunyacristiana.cat o catalunyacristiana.cat.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Déu continua cridant. Una trentena de nous seminaristes a Catalunya. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70. I també des de catalunyacristiana.cat.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per servidor Ramon Rion, tots els dimecres a les 11 de la nit, aquí, a Ràdio Estel. Aquesta música és la música d'Especials Olímpics. Sempre hi haurà algú interpretat per la Mònica Green i la Beth. Recorden? És que ahir va arribar l'antorxa al Port de Barcelona, l'antorxa dels Especials Olímpics. Només vull fer un comentari. Va ser molt emocionant. M'està apuntant des de control la senyoreta. Digui el seu nom, conseller, perquè tenim el conseller avui.
No, no, a la senyoreta no li agrada que digui el seu nom, per tant, no vull dir.
Ah, no hi ha nom? Oh! Bueno, escolti, doncs deixem-ho sense nom. Senyoreta sense nom. Benvinguda. Sí, sí, vam portar l'antorxa olímpica, doncs ahir va ser un... Bé, va ser massa, va ser total, va ser emocionant. Gràcies a Jordi Durà i Especials Olímpics per comptar també amb nosaltres el programa de Tots Som Iguals. I també vull felicitar, com no, ahir va ser el 20 aniversari de Ràdio Estel, i també felicitar aquesta emissora i a tots els seus components, des del primer a l'últim. Toma, ja lo tenemos aquí. Este es el programa de Tots Som Iguals, i avui, com he dit abans, tenim el conseller. Saben qui? Sorpresa, el conseller Boi Ruiz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què fa vostè per aquí?
Bueno, he vingut aquí a fer un tomb, m'han dit vingui per aquí un ratet i parlem. I jo, evidentment,
sí, senyor,
a la seva disposició, vinc per aquí un ratet i parlem.
Vostè i jo hem tingut un problema ara mateix, conseller.
Sí?
Perquè hem dit bona tarda i és bona nit, són sí, les 11 de sí, la nit, conseller.
Sí. Depèn si has sopat o no has sopat.
Exacte, jo, bueno, sí, jo m'he menjat un entrepà d'aquells de Frankfurt,
però no. Encara no he sopat, és bona tarda.
Bueno, sí, és veritat, les tardes a vegades es fan molt llargues. Ja està tot arreglat. La nit del dimecres, avui en directe. Molt bé, i ara també, doncs, tenim que fer la presentació, però no la penso fer, la presentació dels companys. La faré al final, faré l'acomiadament. O sigui que, conseller, què ens explica? Bueno, avui és vostè, vostè aquí. Podem parlar per començar de l'Ebola un momentet?
Podem parlar de l'Ebola.
Com està aquest tema? Que em sembla que hi ha un cas a comentar vostè,
crec,
no?
Bueno, hi ha una sospita, em sembla,
sospita.
De Múrcia, però hem d'estar tots molt tranquils. En part de tot el soroll que es pugui haver generat en determinats casos com el de Madrid, l'Ebola no és una malaltia del nostre país, ni de Catalunya, ni d'Espanya, és una malaltia que ve de fora, i que en tot cas estem vigilants perquè aquesta malaltia no ens entri. Jo, de totes maneres, sempre reitero que el problema de l'Ebola és un problema que està a Àfrica i que la millor defensa d'Europa no és tenir molt control de les fronteres, sinó de veritat anar, ja no demano de forma solidària, encara que sigui per forma egoista, anant allà. No a tractar la gent que té la malaltia, que també, sinó a fer totes aquelles reformes i totes aquelles actuacions que, sobre les estructures. I quan dic les estructures, estic dient els clavergams, l'aigua potable, els serveis sanitaris, i són països que són molt febles davant d'això, i per tant no solament es tracta d'anar quan tenen la gent malalta, les ONGs, que també, sinó es tracta que algun dia tinguem per aquestes emergències mundials, igual que tenim els cascos blaus per les altres situacions de guerra, doncs això que en el fons és una amenaça molt important, tinguem cascos blancs, ho dic per la bata blanca, perquè també abordin aquestes qüestions.
Evidentment. Tenim entès que també l'Hospital Clínic de Barcelona és un dels millors d'Espanya, doctor, parlant d'aquest cas. No?
Sí, a veure, l'Hospital Clínic té una llarga tradició des de fa molts anys amb malalties tropicals i amb malalties d'aquest tipus, i té unes unitats d'aïllament per tractar paludismes, per tractar tipus de malalties que requereixen aquests aïllaments, i per tant té unes instal·lacions per tractar aquestes situacions que es puguin produir. I és un hospital que té no una estructura muntada conjunturalment perquè es pugui produir una suscitació d'èbola, sinó que ja està estructuralment preparat per fer això.
Estem preparats, els catalans, per l'arribada de l'èbola, per una possible arribada de l'èbola?
El sistema sanitari català està preparat per una arribada de l'èbola. Si tinguéssim un cas, dos casos, tres casos, estem preparats perfectament per tenir una resposta. Per tant, hem d'estar tots tranquils, sobretot perquè ho important de l'èbola, que quan ens arribi, és detectar-lo el més aviat possible.
I ara, de què podríem parlar? Perquè tenim moltes coses, moltes preguntes, en tenim 36, però de les 36 em sembla que li faré ben poquetes, doctor. I dic doctor perquè vostè també ha estat metge de poble en el seu moment.
Jo he sigut metge del poble, sí, sí.
Del poble o de poble?
No, de poble no. He sigut metge del poble. Vull dir, he treballat tota la meva vida a la sanitat pública. Per tant, això per mi és ser metge del poble.
Del poble, del poble. Dels ciutadans de Catalunya. Per cert, no he dit bona nit Catalunya, bona nit Andorra. Però ho dic ara, quan són les 11 i 14 minuts, més o menys. O sigui que...
Podem parlar de moltes coses. Podem parlar de coses dels que parlem poc, no?
De qui no vol parlar? Vinga, fem la xerradeta.
De la bona salut dels catalans. Nosaltres fa pocs dies vam presentar l'informe de salut de Catalunya i vam explicar amb claretat que hem guanyat amb esperança de vida, que hem guanyat, malgrat la crisi, malgrat tot això, continuem guanyant, cada 5 anys guanyem un any d'esperança de vida, que les dones viuen més que els homes, i que, malauradament, encara que visquin més anys, la qualitat de vida de les dones, quan viuen més anys que nosaltres, no és tan bona com els anys que vivim nosaltres. Crec que això és un fet a tenir present, que, malgrat totes les situacions, el nostre sistema sanitari públic dona resposta a les necessitats de la gent. No solament això, sinó que a l'hora de prendre decisions i prioritzar les coses, pues, crec que hem fet un bon ordre de les coses, en el sentit de que les causes més freqüents de mortalitat, com són el càncer, com és l'infart de miocardi, com és l'ictus, totes aquestes causes més importants, no solament hem mantingut la mortalitat i la prevalença, o sigui, el número de casos que es produeixen, sinó que, a més a més, hem guanyat amb esperança de vida i hem vençut molts factors de mortalitat. Som dels països d'Europa, per no dir el país d'Europa que més supervivència té a l'infart de miocardi, dels països d'Europa de més supervivència en el càncer, ja no dic amb l'ictus, i amb totes i altres moltes coses. Per tant, tenim un bon estat de salut, i la percepció que tenen els catalans i els ciutadans de la seva salut és bona. O sigui, no solament nosaltres diem no, és que objectivament i estadísticament vostès estan bé, sinó amb aquesta salut de Catalunya la gent respon que se sent satisfactòriament bé de la seva salut.
Conseller, avui passen dues coses. Avui és el Dia Mundial de l'Ictus i també el Dia Mundial de la Psoriasis. A mi m'agradaria preguntar-li sobre l'ictus. He llegit que afecta a 6, o sigui, de tots els casos, 6 de cada 10 casos els afecta a les dones. Podria vostè explicar per què? Per què afecta més a les dones que als homes?
Nosaltres tenim que donar a la política sanitària una cosa que l'altre dia parlàvem al Parlament, quan vaig presentar l'estat de salut de la població catalana, que és començar a donar una certa visió de gènere a les polítiques sanitàries, per diverses raons. Una raó perquè, des del punt de vista biològic, hi ha malalties que tenen més prevalents en les dones que en els homes. I això són raons no sociològiques, no socials. Són raons degudes a elements biològics que ens diferencien. No som, biològicament no som iguals. Són molt propers, però no som iguals. Per tant, la prevalença de determinades malalties també és amb les dones que amb els homes. Per tant, aquest abordatge requereix que, des del punt de vista de la protecció d'aquestes malalties, en aquelles malalties que tenen més prevalença en la dona, ens esmercem més recursos amb l'anticipació del diagnòstic que en aquelles que en tenen menys. No podem fer el mateix abordatge, diem, en termes de medicina preventiva de malalties que tenen més prevalença en les dones que amb els homes. Per tant, hem de fer una certa selecció d'això. I amb això, en les polítiques sanitàries, ho hem d'anar incorporant. I, d'altra banda, també és cert que, des del punt de vista sociològic, alguns factors d'aspectes culturals i d'aspectes de la dinàmica i de la feina que cau sobre les esquenes de les dones, encara que tinguem una societat que doni la impressió de que aquí repartim les coses tots iguals, doncs a casa encara Malauradament, el percentatge de rentadores que posa una dona és superior al que posa un home.
Totalment.
I ja no dic quan... encara que ja parlo de percentatge. Ja, abans era zero a l'home, alguna col·laboració es fa
ara,
de tant en tant.
Sí.
Ja comencem.
Ara queda molt per fer.
Per altra banda, hi ha una cosa que és insubstituïble per molt que vulguem fer-ho, que és la cura immediata dels problemes dels nostres fills quan són petits. No? Per tant, hi ha coses que això donen un nivell de tensió, un nivell de pressió, un nivell d'estrès a les dones que els homes a vegades no pateixen. No vol dir que no patim alguns, no? Però no pateixen en general. I això també és un factor que hem d'estudiar i tractar.
L'altre dia vam tindre i vam parlar de la mort sobtada, vam tindre uns pares, però abans...
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Les 11 i escaig de la nit, amb el conseller de Salut, el senyor Boi Ruiz. Pues sí, senyor, sí. Vam parlar de la mort sobtada. Escolti, i els desfibriladors? Tenim que parlar d'aquest tema,
sí,
doctor.
Sí, sí.
I dic doctor, eh?
La mort sobtada és una de les grans tragèdies que et poden passar a la vida, no? La mort sobtada normalment i habitualment es dona amb nens, també es dona amb gent jove i grans, no? I això és una tragèdia, no? I és evident que el disposar de desfibriladors i accessibles i tan automàtics en aquests moments en el que tu pràcticament
són
no has de fer res...
Sí,
són fiables, sí. Vale. El desfibrilador, de fa uns quants anys, calia que aquell que el manegués tingués una capacitació especial, perquè primer havia de decidir si havia de desfibrilar o no, perquè hem de recordar que el desfibrilador només té efecte o actua quan l'aturada cardíaca és amb fibrilació, és a dir, amb contracció cardíaca. Per tant, ara, tot això, el propi aparell ho detecta i dimensiona la càrrega, ho fa tot automàticament. Això no vol dir que algú ha d'apretar el botó, és com les màquines fotogràfiques, no? Abans, fer una foto, t'hi acabes 4 hores a que t'hi posis que no, que la llum, que el diafragma, això passava igual amb els desfibriladors,
ja
i ara, però sempre ha d'haver-hi algú que hi actuï, no? I la nostra política és anar extenent els desfibriladors en territoris que diem cardiosaludables. Girona és un dels exemples. Barcelona ciutat, hem fet tota una xarxa de desfibriladors en l'àmbit de les farmàcies, que estan a les farmàcies, per tant, no has de pensar on hi ha un desfibrilador. Hi ha normes que marquen els desfibriladors que ha d'haver-hi a espais on hi hagi molta concurrència pública, per exemple, a grans superfícies comercials. Jo crec que això és un element en el que anem progressant.
Però hi és en totes les grans superfícies?
Legalment ha de ser-hi en totes.
Sí, tindria que ser-hi, sí. No?
I una part del personal té que tenir la formació adienta per utilitzar-lo. Això està regalat.
Vostè té ganes de tornar a exercir la medicina, doctor?
Bueno, jo intento no deixar d'exercir la medicina.
Avui tinc ganes de dir doctor més de conseller, no sé per què.
Bueno, jo a mi m'agrada... Una cosa que sempre dic, jo sempre seré doctor. Conseller és un rato, només.
Doctor tant, del poble.
Un dia deixaré de ser, conseller, però mai deixaré de ser doctor.
I tant, aquesta per és la seva professió.
Jo em preocupa encara les malalties, encara llegeixo... no solament les coses que són pròpies de les meves responsabilitats, sinó continuo llegint revistes i articles mèdics, sobretot els bàsics, per no oblidar la base. I sempre que puc, faig de metge amb els que tinc al costat.
A casa seva, també, els familiars, els amics... com deia el Capri, amics i senyors tutti quantis. Se'n recorda, d'aquells monòlegs del
Capri? Sí,
i què és de la seva vida? A part de la política.
Bueno, a part de la política...
També és no saber-ho.
A part de la política. La meva vida té una absorció i dedicació plena al que fem. Igual que un és metge sempre, un és conseller els 24 hores del dia. I, per tant...
Vostès descansen els dies de festa? Em sembla que poques vegades...
No descansem gaire, no es pensi, perquè...
Com porten el ritme? Com el poden aguantar?
Bueno, aguantem el ritme perquè suposo que la il·lusió i el compromís i la força en què fas les coses, pues, és el que et manté actiu, no? Jo no havia estat mai a la política, sóc un acabat d'arribar, no? I per tant, jo no he vingut sense training, això, per tant. Però bueno, els metges també, quan hem exercit molta intensitat i dediquem moltes hores, per tant, un ha resistit guàrdies de 48 hores. I, per tant, i a la vegada sense dormir.
Interinos.
I, per tant, tot això és una vida, bueno, jo crec que diferent, però sobretot el que et manté actiu i alerta és, pues, això, la il·lusió per fer, la il·lusió per servir, la il·lusió per complir amb el compromís amb el que vas adquirir quan el teu president et demana que t'encarreguis això.
Vostè, com a conseller, viu, conviu i, si és possible, riu com a conseller?
Sí, i tant.
També
sí.
Ho fa?
No solament ric, sinó que intento que els que estan amb mi també riguin una
ho
mica.
Ho estem fent tant, aquí ara.
No soc... Sí. Encara que tinc una apariència, segurament, diguem-ne, fotogènica, de serietat i d'un senyor...
No, però sóc que coneixen amb aquest bon home, senyors i senyors, eh? Sóc que hi dic bon home, eh?
Els que em coneixen bé saben que precisament sóc tot el contrari. Sóc bastant de bon humor. M'agrada fer bromes amb les coses i fer acudits fàcils.
No, i encara que no ho sembli, t'estic que dir, de vegades hi ha hagut persones que no, fins i tot a mi m'ho han dit, i no és hacer peloteo, i lo voy a decir muy claro, y lo tengo a mi izquierda, repito, a mi izquierda, no a la derecha. El conseller Boi Ruiz, és una persona propera. De vegades, quan necessites parlar, qualsevol cosa, vas, el pots trucar, li pots dir, li pots comentar, amb aquest bon home, conseller Boi Ruiz, metge del poble, una altra vegada ho estic dient també a les xarxes. Doncs, escolti, vostè hi és.
Jo hi soc sempre. I...
No, ara mateix també hi és aquí a la ràdio, evidentment. Estem parlant.
Jo hi soc sempre. És a dir, tota aquella persona que tingui algun problema i que jo li pugui resoldre i que el sistema o l'aparell no li pugui resoldre, jo m'esforço a resoldre-li a nivell personal, a nivell de facilitar-li el que li toqui fer, perquè jo crec que moltes vegades entenem o pensem que hi ha coses que no funcionen i quan parles amb les persones dius no és que no funcioni, és que segurament això no hem encarrilat bé i li demostres que ben encarrilat això soluciona, recuperes la confiança amb la gent i al final la nostra feina és per la gent. A vegades les coses que a mi em sorprèn de la política és l'excessiu tactisme que hi ha moltes vegades on dius, escolta'm, aquí si guanyo jo guanya l'interès general, cuidado, no confonguem l'interès general amb el que guanyi jo. Perquè quan molts s'hi barallen en nom de l'interès general, pot aparèixer l'interès del general, que és un altre.
Amén. I no dic el general prim, ara mateix jo. Escolti, però aquest matí ha passat alguna cosa al Parlament, que, una cosa que no toca parlar, però bueno, que no tocava tampoc.
Són alguns que representen l'interès del general.
Que sí?
Sí.
Amb això ho hem dit tots, senyores i senyors.
Aquests entenen que l'interès general ho s'arregla a través de l'interès del general, i això ja hem viscut 40 anys amb l'interès del general.
Amén.
Però no aprenem, a vegades no aprenem.
Correcte. Tinc entès també que ens han comentat abans de que quan sortí d'aquí l'estudi número 1 de Ràdio Estel se'n va una altra vegada cap al Parlament, que té que fer una interpel·lació. De què, sí, conseller? Jo soc xafarder.
Bueno, em pregunten, miri, jo...
Si la pot dir?
Jo, sí, tant que ho puc dir.
Sí, m'estan dient que sí.
Nosaltres vam dir...
La senyoreta sense nom.
Nosaltres vam dir un dia que, quan va arribar, que d'entrada no ens quedava més remei que amb la limitació de diners que teníem, això que la gent diu retallades, que a més és un concepte molt curiós, perquè tu retalles d'algú que existeix, quan no tens no retalles res.
És dir, evidentment.
Com que no teníem diners als calaixos, doncs vam dir, miri, amb els diners que tenim haurem de no gastar en unes coses que no podrem gastar. I vam dir, miri, el primer que farem és que no podrem pagar els sous que estem pagant, perquè no tenim diners per pagar els sous que vostès cobren, reduirem els sous. En segon lloc, baixarem la despesa de la farmàcia amb un racional del medicament i no podrem fer inversions. I algú s'haurà d'esperar més i, per tant, augmentarà les llistes d'espera. Això ho vam dir el 2011. Però vam dir, però mentrestant, això és la mesura inicial, farem totes aquelles reformes i canvis que ens permetin, primer, recuperar una part de les inversions. En segon lloc, no retallar més els salaris, cosa que hem aconseguit estabilitzar en els últims temps. Que, a més, les llistes d'espera les resoldríem. I segurament a final de l'any estarem en millor situació de l'espera dels pisos garantits que estàvem a finals del 2010. Per tant, complerts aquests compromisos, jo avui vaig explicar al Parlament tot el que en aquests anys hem fet prioritzant les inversions, perquè, clar, dona la impressió de que no hem fet res més i, per tant, expliquem el que, tots els equipaments nous que hem posat en marxa, tots els serveis nous que hem posat en marxa, i aquesta és la voluntat meva d'explicar al Parlament.
Conseller, vostè creu que el nostre sistema de salut serà el mateix quan acabi la crisi que abans de començar-la?
A veure, el nostre sistema sanitari és igual, és el mateix sistema sanitari, amb crisi o sense crisi. El que no és igual és la situació salarial i de tot vida dels nostres professionals. I, per tant, l'expectativa que tenim tots és que el dia que tinguem més disponibilitat econòmica, amb els primers que estem en deute és amb els nostres professionals i la gent que treballa al sistema sanitari. Però la resta del sistema és exactament igual. Jo, quan diuen que si privatitzem, que si tanquem, etcètera, jo quan pregunto algun exemple, ens quedem, si em permeten l'expressió, amb la pancarta, però a darrere no hi ha cap exemple. No? Per tant, el sistema sanitari, amb els resultats que té. Miri, nosaltres, ahir va haver-hi una reunió aquí a Catalunya, a Barcelona, d'una editorial que va donar tota una sèrie de premis. Pues, quantitat de premis als nostres centres. La setmana que ve tenim Diario Médico, que és un diari sectorial que vostès coneixen molt bé, pues, dels premis que dona majoritàriament catalans. I a l'altra setmana em sembla que tenim aquells famosos premis que es donen a Madrid, que és el top 20 d'hospitals. Pues, tornem una altra vegada. No solament no hem decaigut, sinó que mantenim posicions i en alguns casos progressem. No hem de confondre la crisi del sistema sanitari amb la crisi salarial que tot el sistema públic ha rebut. Eh? Perquè no solament hem baixat els salaris dels professionals catalans del sanitari, hem baixat els salaris de tot funcionari públic, de Mossos, de bombers, de tothom. Per tant, això no s'ha de confondre. I per què hem fet això? Per què hem baixat? Per què hem tingut que fer sacrificar el treballador públic amb la seva butxaca? Ho hem fet per mantenir precisament el sistema sanitari que tenim o per mantenir la seguretat que tenim a l'interior o per mantenir la seguretat que hem de tenir quan tenim un incendi o un problema d'aquest tipus. No? Per tant, això és el sacrifici que hem fet prioritzant que l'interès general requereix a vegades que hi hagin sacrificis particulars per molt dolorosos que siguin. I això és el que ha de fer els que governen, explicar-ho, dir-ho i no enganyar ningú. I és el que hem fet, ho hem explicat, ho diem, i aquesta és la realitat.
Això és el que jo volia comentar-li a vostè, que sí que podria dir als nostres radioescoltes, no? Aquí a radioients, aquí a la ràdio, no? Que els hi podria dir, ho acaba de dir ara mateix.
Nosaltres continuem ferms amb el que el nostre sistema social, sanitat, ensenyament, totes les polítiques socials, han arribat al límit de la seva capacitat de resistir econòmicament, perquè jo sempre explico el mateix, l'impacte de la crisi, el tenir menys diners, ens ha obligat a prendre aquestes decisions.
Però que són doloroses, segurament.
Molt doloroses, per vostès, molt.
Però això
més, però a més és molt doloroses. Però és que, a més, llueve sobre mojada, sempre ve l'expressió, perquè ja veníem d'un subfinançament crònic que té Catalunya respecte a la riquesa que té. Per tant, dues coses. Hem aguantat la crisi econòmica, però el subfinançament hem de reivindicar tenir els recursos que Catalunya es mereix i que genera. No volem més que els altres, volem els nostres. I continuar sent solidaris, per descomptat, amb la resta. Amb la resta. No tenim per què patir més que allò que ens toca patir.
Escolti, conseller, vostè, estem aquí parlant seriosament, de tant en tant fem una miqueta d'humor, i de tant en tant tornem a fer una miqueta d'humor. Aquests sorollets que estan sentint els nostres radioients són unes cadires que de tant en tant els hi fa falta una miqueta de llances.
No, una miqueta d'oli.
Sí, una miqueta d'oli d'aquell, no? Perquè ens posa nerviós a vostè, a mi, tots els que som aquí, també.
Bueno,
aquesta és la veritat. I també els oients que estan sentint què deu ser això, no?
Jo, comparat amb el soroll ambiental, això és un plaer.
Sí, ho diu en sèrio?
Sí, tant.
I on és la música de fons, ara que penso? És la veritat, no? On és la música de fons? No, ara jo no recordava... I és una entrevista que falta alguna cosa, estava dient jo, però bueno, no passa nada. Escolti, conseller, alguna vegada l'entrevista que li han fet alguna vegada, vostè ha estat com aquesta, una miqueta seriosa,
no,
disbauxa, humorística,
jo crec
de vegades...
Aquestes,
jo crec que té que ser d'aquesta manera, també.
Jo crec que aquestes entrevistes...
No el deixaré parlar ara mateix, digui.
No, però aquestes entrevistes obertes, on es pot parlar amb rigor, no s'ha de perdre el rigor a l'hora de parlar, però s'ha de parlar d'una manera més distesa, sense res més que tractar a les persones i a la gent que les coses són com són, que són difícils, que siguin difícils no vol dir que són impossibles, i que és evident que a mi m'agradaria tenir molts més diners, que
a mi
m'agradaria molt, molts sí, més no. diners, parlo en termes pressupostaris,
per poder
fer el que tinc que fer, que és que hi hagi menys espera als serveis i que els professionals cobrin els salaris que es mereixen. I aquesta és la realitat, perquè aquell que pensi que som una gent perversa, els que estem al govern, i que el que volem és baixar els sous, que no funcionen els serveis públics, home, em sembla que això diu molt poc a favor de la valoració que tenen dels ciutadans la gent que diu això. El ciutadà és bastant més llest, bastant més intel·ligent i bastant més sensat que no que aquells que diuen que tot això ho estem fent perquè som així de dolents.
Conseller, tornem a fer la xerrada un altre dia. Què li sembla?
Encantat de la vida.
Ho diu en sèrio?
En sèrio.
Torno a agafar-li la paraula ràpid, el tornaré a trucar directament. Escolti, bueno, doncs gràcies per ser aquí al programa, conseller.
Moltes gràcies.
De Sanitat, delegat Gerard. No sé que me n'enrigui, però
menys
de la General de Catalunya...
Menys mal que no m'ha demanat que fem acudits a metges.
Oh, algun dia el farem.
Algun dia
el
farem.
El conseller Boi Ruiz. Sí, m'estan dient que no, però el farem algun dia.
Moltes gràcies.
Gràcies per ser al programa una altra vegada, conseller, de veritat. Gràcies, Anna, Mario Ramírez, Salvador García, els ha parlat Ramon Rion, i escoltin, ja saben, ara quan vagin a clapar, a dormir, que ja són més de les 11...
I deixin doncs, fer un especial
doncs, ràpid,
recordatori a l'Especial Olímpics.
Endavant, digui'm.
Jo he assistit en algun altre Especial Olímpics, recordo el de Reus amb molt de carinyo, i jo crec que és una cosa espectacular.
Ahir, servidor, vaig portar l'antorxa també dels especials. Ho he dit abans. Senyor conseller, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Senyores i senyors, molt bona nit. Serà fins la propera. Que descansin.